5 minuts i seran ja 8:45. Salutacions de l'equip, avui amb el Jordi Carretero a les vies de so i el David García a la producció. Us parla l'Ignasi Miranda. Comencem ja el temps d'anàlisi de l'actualitat. Segons les previsions, uns 18 milions de turistes passaran per Catalunya aquest any 2016. I un moment fort d'aquesta visita massiva, per dir-ho així, és sens dubte el període d'estiu en què ens trobem ara. Es pot discutir sobre quins àmbits són els millors perquè sostinguin la nostra economia, la de Catalunya, la d'Espanya. Però no ens enganyem. El sol, la platja, el descans rural, els nostres monuments i tot el potencial que ofereix Catalunya amb els seus atractius, com també el conjunt d'Espanya, sustenten el país, ho hem de dir així. És la principal font d'ingressos. Avui ens preguntem com està la salut del turisme a casa nostra, amb una bona previsió per aquesta temporada estiuenca, dins un any complex a nivell polític i econòmic, però en què aquest sector pot ser, i segurament serà, capdavanter i decisiu en el procés de recuperació econòmica. A tot això cal afegir alguns debats sobre la conveniència d'implantar una taxa turística com farà l'Ajuntament de Barcelona, més enllà de les seves discussions amb la Generalitat sobre el percentatge que pot recaptar, o altres iniciatives semblants, com ara les que vol impulsar el nou govern de coalició de les Illes Balears. Els visitants volen ser ben acollits, i és just que ens preocupem per aquesta qüestió imprescindible per entendre el turisme com la nostra principal indústria. Tenim un potencial i un capital social que pot renovar-se i adaptar-se als nous temps amb grans possibilitats per aconseguir, en definitiva, una societat catalana, com també la del conjunt de l'Estat, més sostenible i amb més justícia distributiva dels recursos. Obrim la nostra taula, saludem Lluís Alegre, exconseller de Comerç i Turisme i també col·laborador d'aquesta casa a través del programa Plusvàlua del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Senyor Lluís Alegre, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda i gràcies per poder estar aquí.
Com està? Gràcies a vostè.
Perfecte, perfecte.
També saludem el consultor sanitari Ignasi Arbussà, que ens acompanya avui igualment. Doctor Arbussà, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
També col·laborador habitual, en aquest cas, d'aquest mateix programa. Com va tot? Com va l'estiu?
De moment bé, però encara esperem més d'aquest estiu.
Bé, tenim previsions que des de l'abril ens diuen que Catalunya espera un any rècord per al turisme. És una mica una cançó que es va repetint bastant. No sembla que el turisme és com la nostra taula de salvació? No sé quina, si vol començar el senyor Alegre, per exemple.
No, és una afirmació gairebé recurrent, no? Gairebé recurrent en el sentit de tothom pendent dels números, i que vingui gent, i llavors quan ve gent resulta que ens queixem de la gent que ve. Jo crec que el turisme, com heu comentat, és un sector important de la nostra economia, que per sort Catalunya té una economia diversificada, i per tant aquest sector jo crec que se l'ha de tractar per la importància que té. I òbviament, quan és un sector important, s'ha de mirar d'ordenar, que no vol dir entorpir.
Clar, la qüestió és com fer-ho, perquè sempre pensem que els turistes o els visitants en general han de ser ben acollits i potser, doncs, si els posem moltes taxes o els posem moltes barreres o moltes normatives, no tota la població està d'acord amb aquestes polítiques.
O quan
la població d'aquí, diem.
O quan venen, ens sembla que molesten, perquè per aquí abans passejava tranquil i, en canvi, ara hi ha molta gent. Però, en canvi, no veiem que aquest sector és un sector, penso jo, estratègic, que, per altra banda, Catalunya, i com que estem també, almenys de moment, o com sigui, dintre de l'Estat espanyol, vull dir, l'Estat espanyol en aquest moment és un dels líders a nivell internacional amb el sector turístic. Estem ocupant el tercer o el quart lloc, i d'aquest gran pastís que és l'Estat espanyol, Catalunya gairebé arriba a un terç. Per tant, això què vol dir? Doncs que és un sector que genera, per un cantó, llocs de treball. I això, evidentment, en aquest moment no anem pas sobrats, i per tant, llocs de treball.
Encara que siguin temporals, de 5 mesos, de 6 mesos, el que sigui.
Però que acaben sent allò del fixe discontinu.
Mal menor, diguéssim, per
algun. El qual sap que almenys té durant 6... Perquè la temporada hem de dir que s'està allargant, no? Per tant, per un cantó, doncs, genera llocs de treball. Per altra banda, ens entren dinerons de fora. Vull dir, quan veiem el consum intern flaqueja i llavors anem bé perquè hi ha un sector exportador, bueno, doncs el turisme exporta. I quan veiem el que exportem en pràcticament 12 mesos són 50.000 milions d'euros. Per tant, no és calderilla, no? Però jo crec que se l'ha de tractar amb respecte, no amb frivolitat, no com si fos una ventafocs, i veient que és un sector doncs, que aquí ha de portar doncs, promoció, perquè la gent que bé ens coneix acaba dient, no, doncs, escolta'm, pues tenen pues, el modernisme des de la Sagrada Família, des de Gaudí, des del romànic, els que van pel Pirineu i van fent aquelles rutes del romànic. Per tant, jo crec que se l'ha de tractar amb seriositat.
Sí, després entrarem en algunes qüestions com les fonts de promoció i una d'elles, efectivament, són els monuments de la Sagrada Família, no cal dir-ho, el gran monument de Catalunya, d'Espanya i d'Europa. Però vaja, sobre la salut del turisme, per començar, doctor Arbussà...
Jo recull, primer, hauria de dir que per mi és un honor i un luxe el poder compartir la tertúlia amb l'exconseller Alegre.
Honor és de tots.
Però és una oportunitat el fet de poder compartir doncs, aquesta estona amb una persona que coneix tan bé i tan profundament el tema de turisme. Per una altra banda, també recullo algunes de les idees que el senyor Alegre ens esmentava, no? Impulsar i ordenar, que no vol dir entorpir. I sembla una miqueta que la moda actual és a veure el turisme no des del punt de vista de lo favorable i de lo pro que és a la ciutat, al país i a la generació de riquesa, sinó com un element distorsionador de la convivència dels indígenes, com aquell que diu. I jo crec que aquesta és una visió molt miope. Per una altra banda, també em sembla detectar amb algunes de les polítiques que veiem aquí, sobretot a la nostra ciutat, a Barcelona, és una política d'intent de redistribució de les localitzacions en les quals doncs, hi hagin hotels o hi hagin punts d'atracció, que és difícil en una ciutat, amb la història i la tradició de Barcelona, generar polos nous d'atractiu turístic, perquè s'ubiquin allà. I de fet, se n'han fet ja moltes coses, perquè quan un parla de l'Auditori o parla del Teatre Nacional... i mira 25 anys enrere com estaven aquelles zones de la ciutat, estaven molt més degradades del que estan ara, que a darrere d'aquests pols turístics, també d'atracció, des del punt de vista cultural, però també turístic, s'han generat noves inversions, amb la qual nous equipaments ciutadans, però també vivendes noves, etc. Per tant, el procés de redistribució és correcte, és difícil pensar que Ciutat Vella es pugui replicar en barris. No podrà ser això. És impossible. El barri gòtic està on està i, per tant, els polos d'atracció estan allà i és allà on hem de generar infraestructures de qualitat. Ordenar-s'hi, impulsar sobretot, però no entorpir.
Sí, sí. I per altra banda, tots aquests que donen aquest servei en aquests llocs que són turístics treballen i viuen per tot Barcelona.
Està clar.
I, per tant, és una riquesa que redistribueixen...
Per descomptat.
El senyor que doncs, està en un restaurant o està en un hotel, evidentment va treballar allà, hi ha el turisme, però després se'n va a dormir on sigui, a Barcelona o a les Rodalies de Barcelona. Per tant, té un efecte distribuïdor. I llavors, aquesta paradoxa de... Imaginem-nos que volem ser un país industrial, però no volem polir-nos industrials. Caratxos, com ho lliguem, això? Oh, és que és incòmode, és més maco passejar-se per un parc. Sí, molt maco. Però llavors hi ha d'haver aquesta ordenació de que cada cosa estigui al seu lloc i que no s'entorpeixin unes coses amb les altres.
En definitiva, el turisme, entenent que aquest bé per a tots és doncs, la resposta a l'interès que té molta gent d'arreu del món de conèixer casa nostra, igual que nosaltres, cadascú de nosaltres, podem tenir interès a conèixer França, la Xina, Itàlia o els Estats Units, per posar alguns exemples. Doncs aquest interès del qual nosaltres som receptors i acollidors representa, per exemple, dades oficials. A Espanya, l'11% del producte interior brut i el 12% de la feina que genera en la població activa a l'Estat. És el tercer país més visitat del món, per darrere de França i dels Estats Units, amb més de 68 milions de turistes internacionals a Espanya, tenint en compte que són 18 milions a Catalunya, ja ho ha dit bé el senyor Alegre, més o menys un terç, és déu-n'hi-do, és important.
Però, a més, hem de dir una altra cosa, i és que és veritat això que diu, però és més. Perquè, aviam, perquè un hotel funcioni, hi ha tot un sector tèxtil que ha de treballar.
Clar.
Des dels llençols, les tovalloles, perquè funcioni un hotel, el sector industrial també ha de treballar.
Sí, sí, el menjar,
els equips d'aire,
fruita...
Els aires acondicionats. És a dir que, per tant, té un efecte directe d'aquest percentatge, però induït és més. Per tant... ara, sí que hem de cridar que el que hi ha d'haver és ordre. I algunes imatges, quan vèiem determinats sectors... claustres turístics, amb aquest desordre per Barcelona, evidentment, dius, això s'ha d'aturar. És a dir, que la gent s'ha de comportar aquí, l'anglès que ve aquí s'ha de comportar com quan es passeja per Londres. I aleshores diu, com són turistes, està permès tot. Per tant, hi ha d'haver un ordre, però no una prohibició.
El turista té uns drets i unes obligacions. Quan tu vas a un país, t'has de sotmetre també a les lleis del país, tens dret a visitar-lo, la llei marca un termini, 3 mesos, de màxim, el que sigui, però...
Un respecte.
Un respecte, efectivament. Bé, senyors, parlant una mica de les potencialitats del turisme, tenim els monuments... Tenim l'oci, el sol i la platja, també el turisme rural, que ha anat creixent a poc els últims anys, i altres incentius, la mateixa bellesa de les nostres ciutats mediterrànies, també de l'interior, parlant, lògicament, sobretot avui, de Catalunya. Ordenar tot això i articular o equilibrar això no és fàcil, tampoc. Com estem ara mateix? Ara mateix tenim una bona gestió del turisme, creuen vostès, a Catalunya? O podria millorar i podríem tenir encara més ingressos per turisme? Aquests 67.000 milions que entren cada any...
I ara no vull frivolitzar, però en l'època que era diputat, estava al Parlament, a les Corts, a Madrid, un dia el senyor Alfonso Guerra va dir «Toda obra humana es perceptible de mejora».
Ha tingut frases cèlebres, el senyor Alfonso Guerra.
Doncs sobre aquesta acció, evidentment, tot és millorable. No? A més, s'ha de veure que el turisme és polièdric, perquè, com vostè acaba de comentar, té moltes cares. El turisme cultural, el turisme de negoci... Quan un es ve en una fira, o quan es ve en un congrés, o en una convenció, això també és turisme, i a més aquest ve del gener al desembre, a l'interior. Jo la primera vegada que sent conseller vaig anar al Pallars, em van rebre amb pintades, amb una carretera que deia menys turistes i més vaques. I tenien raó el sector ramader, doncs, que, evidentment, doncs, volen, cada un vol cultivar el que té, no? El que sí van acabar veient, que és un complement.
Clar.
I el turisme rural és per moltes masies, per moltes llocs, que l'agricultura arriba on arriba i que a vegades hi ha unes certes dificultats, doncs és un bon complement. Per tant, el turisme rural, el turisme cultural, el turisme de ciutats... Tots aquests grans esdeveniments, inclús musicals, veu, doncs són moltes cares que el que hem de procurar que no s'entorpeixin i que es potenciïn.
Sí, sí, el país, si el comparem amb un cos humà, doncs té les mans, els peus...
És divers, per sort.
Exacte, és divers, sí. Com diu Sant Pau, també, no?, que el cos és divers, però és una sola realitat de la qual ens podem beneficiar tots, l'economia de tots. Doctor Arbussà.
No, només en tot cas, i puntualitzant una miqueta el que deia el senyor Alegres, que jo crec que és molt important. És veritat, aquest és un mercat, el mercat turístic és un mercat real i que funciona també pels criteris de mercat. Per tant, aquells que tenen iniciativa i hi ha un nínxol de mercat a omplir, l'omplen. Per tant, quan aquí no se'n parlava del rafting, algú va pensar que hi havia uns rius que baixaven amb la suficient intensitat com perquè a la primavera hi haguessin persones que tinguessin interès en fer rafting. I d'allà ha sortit una indústria, que és una indústria molt local, que és una indústria que ha anat generant llocs de treball i que ha promogut que allà hi hagués un moviment de turista tant intern com també estranger, que visitessin unes zones que podien estar fa uns anys en franca depressió, no? I això ho veus amb el turisme rural, que és ben cert, hi ha moltes masies que s'han rehabilitat amb ajuda també de l'administració perquè poguessin ser una oferta, i és una oferta enormement interessant que quan un mira els índexs d'ocupació d'aquesta oferta turística són realment molt satisfactoris. Vull dir que hem revitalitzat un teixit que era un teixit amb franca decadència.
I en aquest cas, i a més amb aquesta casa, que és una casa de valors, molt important, per exemple, pel turisme familiar. És a dir, que moltes famílies, que potser doncs, en un hotel, en determinats indrets que hi ha molta gent, doncs els dies difícils, la canalla, els pares... Tal,
els adolescents no volen, o el que sigui.
En un lloc en el qual inclús serveix de tipus formatiu, cultural, didàctic, i a més per passar-ho bé. I a més complementa les rendes d'aquests indrets de l'interior del país.
En definitiva, el turisme és tot un mosaic de complementarietats on també intervé l'administració, però no només l'administració, la iniciativa, la privada, l'emprenedoria, les famílies... Una mica la imaginació de tots que es va articular en aquest gran teixit que és el turisme.
Però sí que és veritat que l'administració, en aquest sentit, té una obligació que és la d'ordenar, no? I ordenar amb una certa lògica admetent les iniciatives, però evitant la disbauxa, diguéssim. Sí, sí. Això crec que és important. I sobretot apostar per un turisme culte, un turisme de qualitat, un turisme que realment ens enriqueixi també els que estem aquí.
I en aquest sentit, totalment d'acord, cercant també la sostenibilitat.
Claro.
És a dir, que com que vivim bona part de lo que Déu nostre Senyor ens ha donat, que és el Principat, doncs això no malmetre-ho. Uh-huh. I per tant, sí que és un fet que si ho fem malament, ho podem malmetre. I llavors, avui, moltes coses segurament les faríem d'una manera diferent. Aquestes grans massificacions, que no vol dir més quantitat i no vol dir més riquesa per la gent del país. I per tant, bueno, l'experiència ha de servir no per prohibir, sinó per ordenar. I, evidentment, evitar que hi hagin, diríem, pillos pel mig. Uh-huh.
Avui compartim el mirador de l'actualitat amb l'exconseller de Comerç i Turisme, Lluís Alegre, i amb el metge i consultor sanitari, Ignasi Arbussà. Què pensen de les taxes turístiques i, concretament, d'aquesta que implanta l'Ajuntament de Barcelona, més enllà de les seves discussions que coneixíem la setmana passada amb la Generalitat sobre qui es queda més diners, perquè, clar, que hi ha un deute important de la Generalitat amb l'Ajuntament, però bé, això és un altre tema. En tot cas, cobrar algun tipus de taxa pot ser positiu, pot ser necessari, pot ajudar a ordenar el turisme, qui vol, senyor Alegre?
D'entrada, no és un invent de l'Ajuntament de Barcelona.
No, és clar que no, és clar que no.
La taxa de séjour és un impost, no, una contribució normalment modesta que permet, doncs, que moltes ciutats que veuen que la seva població de dret amb l'època de l'activitat turística es multiplica a vegades per 10, inclús.
Sí, sí.
Doncs, òbviament, aquell ajuntament no pot donar el servei pel qual està dotat, perquè si els seus IBI, les seves finances són per X. Si apareixen 3 X, doncs les aigües, les deixalles, una cosa i l'altra, és una despesa forta, no? Per tant, aquest és un tema que s'ha de contemplar. Aquest ajuntament té una major despesa i el seu pressupost ordinari està, diríem, apamat doncs, per la població de dret que té, no? Això per un cantó. Per l'altra banda, també és bo el que una part d'aquest diríem, pretès ingrés es dediqui a la promoció. Per tant, per donar-se a conèixer amb aquests indrets. Perquè, esclar, anem bé, però hi ha molta competència al món. Perquè, per sort, avui els costos dels desplaçaments han baixat moltíssim. I, per tant, un tria les vacances, no per preu, sinó gairebé agafa el mapa i diu, pues mira, me'n vaig cap al sud-est asiàtic i troba estades a preus molt, molt assequibles al sud-est de Bangkok, tal, pam.
I un vol molt econòmic, si té sort.
O també cap al Carib, no? I, per tant, avui es decideix bastant. Normalment, doncs, hi ha d'haver una promoció. Per tant, és natural que hi ha una major necessitat de despesa i que es busqui la manera de resoldre-ho. Llavors, jo crec que s'ha de fer amb seny, s'ha de fer amb consens, s'ha de fer d'acord amb el sector i després s'ha de tenir molt clar el sector perquè estigui d'acord amb què s'invertiran aquests diners. I, per tant, diuen, es gastarà, doncs, a tal cosa, a promoció, o es gastarà a millora d'infraestructures que es veuen desbordades. I llavors, les coses, quan es parlen i quan es logra que hi hagi un consens, normalment els resultats sempre són bons.
Uh-huh. I això es fa sempre? Per exemple, quan s'ha fet aquí a Catalunya? O...
Aquest tema sempre s'ha explicat d'una manera que els que ho han explicat, els que ho hem explicat, no ens hem sabut explicar i no hem sigut entesos. I els que llavors han de recaptar, que és el sector turístic, sempre ha generat un recel. Un recel, doncs, bueno, doncs, a vegades les coses no entren a la primera, però ja em sembla que parlant la gent s'ha d'entendre. I és un fet que el turisme genera unes necessitats de promoció i que ha de donar servei a unes poblacions que estan per sobre del que és normal a les ciutats. Doncs això, d'alguna manera, ho hem d'arreglar, perquè, si no, prendrem mal.
Uh-huh. Uh-huh. Està d'acord, doctor Arbussà?
Totalment, totalment.
Hi ha molta unanimitat. No hi ha problema, tampoc.
Jo sí que crec que realment aquest impost, aquesta taxa, no és limitant. No és l'element limitant ni és la barrera d'accés a que vingui el turista.
Perquè si ho fos, potser caldria replantejar-la, clar. Si bueno, a causa de la taxa no venen turistes...
Clar, a veure, quina és l'estada mitjana d'un turista que ve a Barcelona des de l'estranger? Doncs seran 4 dies d'estada o seran 5 dies d'estada. I la taxa sol ser al voltant d'un euro. No ho tinc gaire present, però està així. O menys, depenent també del tipus d'instal·lació hostalera amb la qual s'allotgi. El que vingui o no vingui aquí a Barcelona no vindrà d'aquests 4 euros. en tot cas.
O dit d'una altra manera, el preu d'un cafè per dia.
Per exemple?
Clar, quan diem aquestes quantitats, els milions de gent que passen, doncs, bueno, 18 milions. Doncs mira, si un cada per dia paguen un cafè i resulta que se n'hi estan 3, doncs són una sèrie de diners que ja es pot fer un pla de millora i de promoció, i ell aquí tothom veurà qui guanya.
Uh-huh. Jo crec que potser on s'ha fallat més en l'esforç comunicatiu del perquè d'aquesta taxa és justament en el no explicar prou bé on van aquests diners, el destí que se li don, no? Sigui d'entubi o, un cop ha passat la temporada, dir, escolti, tots aquests diners que s'han recaptat, fixi's vostès quants són, què hem fet? Escolti, s'han fet no sé què, s'han fet campanyes publicitàries arreu del món, s'ha fet no sé què, i després s'han fet doncs, que la neteja de la ciutat doncs, estigui entre les 10 ciutats millor valorades en quant a neteja. No? Diu, bueno, doncs això surten d'aquí també, a part del que són l'obligació que la ciutat té d'estar net, d'estar d'acord i de promocionar-se. Jo crec que aquest esforç comunicatiu potser ho hagués ajudat a que inclús aquells que tenen negoci hosteler o turístic, realment valoressin com una cosa positiva i no impositiva, aquesta taxa.
No deixarem de ser competitius perquè
segur que no.
I el turisme a Catalunya i a Espanya és evident que és competitiu.
Ho he dit d'una altra manera, si és que anem bé per aquest euro que estalviem, anem malament.
és clar. Oh, també es podrien queixar alguns negocis, no? Si hi ha gent que deixa de consumir, però vaja, per un euro al dia doncs és més difícil, no? És un bé potser col·lectiu que prima sobre alguns interessos individuals. Bé, això seria en tot cas discutible.
Però és que si aquest euro s'aplica en la promoció de la ciutat, aquest euro revertirà també. Que allò que no he ingressat, perquè aquest senyor no s'ha pres el cafè amb el meu d'allò perquè se l'ha estalviat, cosa que és molt dubtosa, es retornarà perquè vindrà més a prendre més cafès.
Sí, sí, és un raonament molt concret, però és ben vàlid. Senyors, algunes variables sobre el turisme actualment, aquests últims anys, però concretament ara, començant per aquest any, creuen que serà un bon any per al turisme a Catalunya i a Espanya? La previsió d'any rècord, se la creuen que pot passar? Siguem optimistes, potser?
Jo crec que sí, primer perquè els cantesos amb això ho pronostiquen, i després perquè un es mou pel carrer. No? I quan et mous pel carrer i sents tants idiomes que es parlen en els nostres carrers i l'efervescència, diguéssim, turística que es troba doncs, a la nostra ciutat, jo crec que realment no pot deixar de ser un bon any. Una altra cosa és l'ocupació, si seran d'hotels de 3 estrelles o de 5 estrelles, això no ho sé. Però la percepció que un té és que serà un molt bon any.
Uh-huh. A mi, aquests balanços de bon any... Serà bon any si la gent que marxa contenta.
Aquest és un valor al qual ens hem referit al principi.
Pel calaix, diríem, immediat, que és necessari i imprescindible, no vull dir pas que s'hagi de ser somiatruites, no? Però si resulta que fem molta caixa i la gent surt dient, escolteu, hem sigut maltractats, des de la persona que et serveix la cervesa, des de la persona que en un restaurant atén un client, des de el senyor o la senyora que fa un llit en un hotel i quan torna veu que ràpidament ja hem marxat i l'habitació ja està feta. Perquè, bueno, una llei de màrqueting que sembla que és incontestable és que una persona que surt contenta ho diu a 3 o 4, però una que surt descontenta ho diu a 15. Mm-hmm. Per tant, serà bon any si la gent surt contenta. I per lo que acaba de dir el doctor, en principi les dades, inclús el primer quatrimestre, veient una mica el que s'ha anat ingressant, anem per sobre. Vull dir, gairebé per un 4,7% respecte a l'any anterior, que tampoc no va ser un mal any, no? Per tant, em sembla que s'ha de mirar persones, s'ha de mirar el que deixen, i per el que acabo de dir,
una satisfacció
positiu, i sobretot que marxin contents i que repeteixin.
Clar. Aquest és el gran capital. Passen 4 minuts de 3 quarts de 8, seguim en el nostre col·loqui del Mirador de l'Actualitat, avui amb l'exconseller Lluís Alegre i amb el metge i consultor sanitari Ignasi Arbussà. La situació econòmica és la que és. Aquests últims 6 anys hem viscut una crisi, però el turisme sempre resisteix, no?, a les grans crisis, sobretot les que hem tingut últimament, i aquesta especialment, que és d'abast mundial. Combinades els últims anys amb algunes inestabilitats al Pròxim Orient, als països àrabs, diuen que ens ha beneficiat una mica perquè han vingut més turistes, segurament. Creuen que això és així? És un factor positiu, aquest?
Malauradament, sí.
Malauradament, clar. Sí, tant de bo no hagués de ser per això.
Perquè anar bé, perquè uns altres van malament, és una diríem, és ser mesquí.
No és desitjable, certament.
Felicitar-se d'anem bé, doncs per què? Doncs perquè, per exemple, en aquest moment, segons sembla, a les costes turques la gent no hi va. I Turquia era una oferta turística maca, culturalment, i per tant, i també de platja.
També meteorològicament, és clar.
Sí, per tant, bueno, aquesta pobra gent va malament. Tot el que és Egipte, doncs, no van bé. Tot el que és el nord d'Àfrica, Tunísia, que també era una destinació turística que vamos, des dels que anaven a Cartago, no? A veure, sí, trobar-se. Sí. Doncs una mica, malauradament, això, aquesta gent passa en mals moments. Per tant, tampoc no ens felicitem de que tenim la gent que ens anava allà, perquè és una causa que és deplorable.
Hem de lluitar perquè vinguin per motivacions pròpies, en positiu, no? Perquè ens valorin, i no perquè deixin de valorar altres llocs, certament. Sí, sí, això està clar. Però més enllà d'això, tenim un procés de recuperació econòmica inqüestionable, amb tots els matisos que vulguin. Evidentment, potser alguns són massa triomfalistes, sobretot els dirigents polítics que governen, altres, no sé si potser dir massa derrotistes, però tenim la situació que tenim i unes dades d'inflació que precisament hem conegut avui, o millor dit, de deflació interanual, menys 0,5% a Catalunya, menys 0,8% al conjunt d'Espanya entre el juny de l'any passat i el juny d'aquest any. Això quina incidència té en el turisme? Perquè amb inflació negativa baixa el consum. No és la situació més desitjable, tampoc, econòmicament. No és desitjable un 10% d'inflació, però aquesta tampoc.
Fonamentalment el que baixa és el consum intern, més que el que compra, diguéssim, aquell que ve de fora, que es troba en tot cas un país més barat, no? De totes maneres, des d'un punt de vista de macroeconomia, no és una bona notícia que hi hagin dades deflacionistes, no? Perquè és veritat que el consum intern també ajuda a que es produeixin inversions que milloren la capacitat d'atracció d'aquells que han de venir de fora, no? Per tant, aquesta roda ha d'estar prou ben engreixada com perquè realment funcioni en tots els sentits. No és una bona notícia el que realment hi hagi una taxa de flexió i no d'inflació, tot i que tenia que ser molt petita la inflació desitjable.
Sí. Té aquests dos aspectes que acaba de dir. Per un cantó, no ens veiem obligats a pujar preus, que de cara als de fora. Per l'altra banda, totalment d'acord amb el que acaba de dir el doctor. És a dir, nosaltres parlem sempre dels estrangers, però Catalunya també rep molts espanyols que venen a passar les seves vacances. Des de gent de l'Aragó, del País Basc, i inclús ja també de Castella. I també gent de més lluny que fa el seu viatge, però quanta gent d'Aragó no té la seva segona residència a la Costa Daurada, per exemple.
Molts, sí, sí.
Per tant, bé, doncs, el que convé és que les coses vagin bé, el que convé és que l'economia... Ara, tornant al sector turístic, de cara als reptes que té el món del treball de cara a futur, amb una gran tecnificació, és el que utilitza més mà d'obra. I, per tant, això també és un refugi, és una fortalesa, perquè, sí, vull dir, l'ordinador encara no fa els llits.
Ni
fa, doncs, la vianda al restaurant, no? Per tant, utilitza mà d'obra d'una manera intensiva i, per tant, en moments que falta treball, això és un element almenys bo.
I bé, en tot cas, la inflació, doncs, suposo que el més desitjable, els experts economistes ho diuen, entre l'1 i el 2% interanual, no? Seria el més desitjable, però positiva, millor, no?
D'altres coses, perquè si tens una mica d'inflació, els errors els pots tapar millor.
No, i a més és un impuls també perquè d'una forma o una altra també els salaris es vegin una miqueta augmentats, encara que sigui amb aquest percentatge. Portem molts anys en els quals hem perdut capacitat adquisitiva i a sobre ens diuen que com que no creixen els preus no ens pujaran el salari, i això mai és una bona notícia que ajudi a que realment sortim de vacances més lluny, com aquell que diu, no? O que gastem més en un sopar, o que aneu a un hotelet que sigui més guapo, no? I això realment sí que és un aspecte, inclús psicològic, que frena el consum intens, sobretot, eh?
Un altre factor són les incerteses polítiques, que també les hem tingut aquests últims 2 anys, per situar més o menys un marge dels últims temps relativament curt. I ara, doncs, portem un any gairebé amb un govern en funcions a Espanya, amb un procés polític a Catalunya que, com a mínim, pot generar dubtes o almenys genera, doncs, diferències o divisions de criteri. Això té alguna influència en el turisme o no ho notarem gaire? Per exemple, si arribem a l'1 d'agost i no tenim govern a Espanya, això pot influir?
Ja han perdut.
A veure, poden
dir el que vulguin.
Jo crec que per la intenció del ciutadà no. Clarament no. Des del punt de vista de les polítiques a seguir des d'un govern que realment està efectivament governant i, per tant, polítiques respecte a l'estímul que s'ha de donar al turisme del tot el territori espanyol i també aquí a Catalunya, pel govern de Catalunya, això pot tenir una certa repercussió. Però jo crec que és, com aquell que diu, una repercussió a llarg termini. Mentre que jo el que sí que no crec és que la situació política, tant a Espanya com la catalana, sigui un element que influenciï en que els espanyols decideixin venir a Catalunya a estiuejar o no, pel fet de que nosaltres estem en un procés, o que els estrangers decideixin no venir a Espanya, perquè fonamentalment l'element dissuasori seria o preu o perill. Uh-huh. I en aquí el preu és baix i el perill en principi no hi ha cap.
Uh-huh. Sobre aquesta base, jo penso que el que hi hagi aquesta, diríem, neutralització dels efectes positius que ha de fer un govern és que coses importants no es tiren endavant. És a dir, projectes nous ara no se'n parla. I, per tant, si fa falta no sé què, des d'una millora en un aeroport, o des d'una millora en un port, o una millora en una xarxa viària, o una millora en la xarxa de ferrocarrils, tot això, en aquest moment... clar, és que, a més, no poden fer-ho, perquè com que estan en funcions, no es poden administrar com aquell que diu el dia a dia. És dir, comprar segells i pagar l'aigua. Però allò de dir, ara convindria refer la cuina, parlant en termes domèstics, no ho poden fer. I, per tant, això es trobarà, a mig termini es trobarà a faltar, doncs, que ens haurem quedat, diríem, en un país que no s'ha modernitzat, que no es modernitza.
Sí, sempre les incerteses poden espantar els turistes, però bé, gràcies a Déu aquí no tenim situacions doncs, de conflictivitat bèl·lica o de greu perill dintre de l'amenaça terrorista mundial, que això, evidentment...
Jo crec que ens afecta més a nosaltres de cara a futur que no pas el que vinguin aquí uns anglesos, uns alemanys, uns holandesos, o uns russos, o uns xinesos, de vacances, que ven, paguen i se'n tornen, no? Més aviat nosaltres ens podem quedar, sense donar-nos compte, en dir, caratxos, el traje ens ha fet petit i hem crescut i anem curts de màniga.
Sí, el que sí que pot haver tingut alguna repercussió, per exemple, és el tema de Gran Bretanya, el Brexit, no? pel fet de que realment, per el que sembla ser, hi havia inversions que s'han frenat de capital anglès o del britànic, que es pensava fer dintre d'un entorn en el qual pertanyien a la Unió Europea i ara han frenat aquestes inversions.
O aquell jubilat que pensava comprar-se un piset...
Exacte.
A Maresme, a la Costa Brava, a la Costa Daurada, o al Pirineu.
Sí, sí. Uh-huh. Això sembla que pot haver tingut algun petit efecte. No sé quantificar-lo, ni tinc dades objectives com per poder-ho sustentar, però sí que s'ha comentat doncs, que realment podia haver aquest efecte.
Bé, ara venen uns mesos o anys de dures negociacions sobre el Brexit, amb la nova primera ministra, que per cert ha entrat avui, Theresa May. Això culminarà amb normalitat? Hi haurà fair play britànic?
Jo crec que sí que hi haurà fair play britànic. L'altra cosa és que ells ara es posen les mans al cap de la frivolitat amb què els van enganyar i també amb la lleugeresa que la pobra gent, fruit de lo que li deien, va votar. Uh-huh. I, per tant, això em sembla que sí que és una crida a tothom de que s'ha de ser molt clar que no, que i també la part positiva, com s'ha penalitzat el que ha enganyat.
Sí, el mateix primer ministre ha dit, me'n vaig.
En 10 dies, aquest avui problema. Ja dorm a casa seva, ja no dorm al lloc oficial, no?
A més, això al Regne Unit va molt ràpid, sí.
Això em sembla que això sí que de, almenys, allà, el que la fa, doncs, assumeix les conseqüències i no pas aquí boira baixa i anar marxant i...
Sí, sí, podríem parlar de la cultura de la dimissió i les diferències entre el Regne Unit i Espanya, això no cal dir-ho.
De totes maneres, moltes de les amenaces que van fer de que guanyés el Brexit ja han estat desactivades. O sigui, els mateixos que demanaven el vot en contra de la Unió Europea han reconegut que hi havia aspectes en els quals s'havien basat la seva campanya que no eren certs, que eren incorrectes, que eren errors, que eren el que vulguis, el mistakes o el que vulguis dir. Però això jo trobo que és d'una lleugeresa molt severa. Jo estic quasi convençut que si ara es tornés a repetir el referèndum, guanyaria el quedar-se a Europa, Jo estic quasi convençut.
En tot cas, el que s'ha fet és el que s'ha fet.
No, no, està clar, està clar.
Les regles de la democràcia, el menys dolent dels sistemes.
El que passa que els britànics són molt llestos, eh? I acabaran havent sortit d'Europa amb beneficis.
Senyors, ho deixem aquí. Gràcies, Ignasi Arbussà i senyor Lluís Alegre, per avui, per la temporada. Bon estiu.
Gràcies, Lluís.